5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I a més, no em cansaré de repetir-ho, amb la col·laboració inestimable, impagable, del Toni Olivella, que és l'home que porta tota la tècnica d'aquestes transmissions, ajudat, això sí, pel Marc Pujol, i la Goretti Martínez, que un cop jo he fet totes aquestes explicacions d'aquests fets històrics més o menys importants i més o menys ben descrits, doncs agafa les meves paraules i ho penja de la pàgina de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè, si vosaltres ho voleu consultar, doncs ho pugueu consultar a l'hora que vulgueu, el dia que vulgueu, i fer les crítiques si és que és el cas. I però sempre també, a més, aquest programa, la ràdio és música, deia un famós presentador de ràdio, i sempre també tenim uns tocs per acompanyar aquest, perquè no tot sigui xerrar, xerrar, xerrar i xerrar. I com que estem ja en ple mes d'abril, hem buscat una cançó, vaig buscar una cançó, vaig recordar que hi havia una cançó de Louis Armstrong que es deia Abril en Portugal, i sí, ràpidament vam entrar a les xarxes socials, la vam trobar, i per tant aquí començarem el programa amb aquest Abril en Portugal de Louis Armstrong.
Dream in Portugal with you, when we discovered romance like we never knew. My head was in the clouds, my heart went crazy too, and madly I said soon I heard you say, this dream is for dead. Oh, that's Portugal, love and able. And when the showers fill, those tears I know so well, they told it was spring, a fool in me. Yes, I found an April dream in Portugal with you, when we discovered romance like we never knew. And morning brought the rain, and now my dream's through, but still that heart says I. Baba da 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 da. Yes, I love you, and the Portugal too.
8 d'abril del 1455, el dia que la ciutat del Vaticà, el conclou de cardenals, escull com a papa el cardenal valencià Alfons de Borja, que agafarà el nom de Calixt III i que serà el primer papa catalanoparlant de la història. L'Alfons de Borja era fill del senyor de Canals, Domènec de Borja, i el seu pare li va fer cursar estudis de dret a l'Estudi General de Lleida, on es va doctorar en dret canònic i civil, i va passar a ocupar aquelles dues càtedres fins que el 1418 hi va renunciar. Però, mentrestant, paral·lelament a aquesta carrera, diguem-ne, acadèmica, havia començat una carrera eclesiàstica com a canonge de la Catedral de Lleida. En aquell moment, el rei d'Aragó, Alfons el Magnànim, es va fixar amb ell, i el 1419 ja va fer gestions prop del papa, que era aleshores Martí V, per si li aconseguien una vacant episcopal, és a dir, si el feien bisbe directament, i així ja podia començar a remenar les cireres. Ho va proposar, però no se'n va sortir. També va proposar que fos el canceller de l'estudi de General de Lleida, però la reina de Castella n'havia proposat un altre, i per tant el van designar, en el fons, vicecanceller. Per això ell, en un moment determinat, va decidir doncs renunciar a totes aquestes coses. Però bueno, renunciar a tot això, però no renunciar a tot, perquè a més de ser doncs això, el canonge de la Catedral de Lleida i l'altre de l'Estudi General de Lleida, doncs ell era membre del Consell Reial i, per tant, anava tot el dia enganxat amb el rei Alfons. Anaven tots dos, bueno, amb tot el sequin, naturalment, però anaven d'ambaixades a Castella, Itàlia, especialitzant-se ell en afers de política eclesiàstica, i el gran afer que hi havia en aquell moment era que hi havia hagut el cisma de l'Església i l'Església Catòlica, que s'havia partit en dues, s'havia de tornar a ajuntar. Ell va intervenir-hi molt i, en recompensa d'això, l'Alfons el Magnànim no parava de demanar al papat que li donguessin un bisbat. I això. De fet, quan el 1429 el papa d'aquell moment envia cap a Catalunya o Aragó el Pere de Foix en el seu nom per resoldre tot aquest tema, l'Alfons es posarà a les ordres d'aquest Pere de Foix, l'ajudarà, i amb això acabaran amb la resistència, aniran a Peníscola, que era el nucli i el pinyol dur de tot això, i els convenceran de que abandonin aquesta línia secessionista. I aleshores sí que, com a premi per tota aquesta modèlica gestió, doncs l'Alfons rebrà el bisbat de València, que a més amb el rei ja li convé, perquè com que l'Alfons era amic seu, el rei Alfons, vull dir, com que l'altre Alfons, Alfons de Borja, era amic seu, doncs d'aquesta manera aquell bisbat, que era un dels més rics de la corona, anava donant diners, i aquests diners permetrien al rei encarar la conquesta del regne de Nàpols. També va treballar en les relacions amb la corona de Castella, tancant totes les diferències i tot això, però la veritat és que quan Alfons el Magnànim va agafar les cames i se'n va anar cap a Itàlia a conquerir el regne de Nàpols, ell, allà al seu costat, va deixar una colla de servidors de confiança al càrrec del seu bisbat, i se'n va anar amb ell fins al 1438, quan va marxar definitivament a Itàlia, va decidir quedar-se a Itàlia, de fet, per recomanació del rei, establint-se a Nàpols el 1442 i preparant, arreglant, diríem, el nou regne català que hi havia allà, el nou territori que havia passat a estar sota la jurisdicció de Catalunya i Aragó. Ell presidia el Consell Reial, va ser el preceptor del que seria el futur rei Ferran I de Nàpols, va signar la pau amb el papa Eugeni IV, perquè, clar, tot això de la conquista de Nàpols amb el papa no li va sentar gaire bé, i en recompensa i davant de la insistència d'Alfons el Magnànim, del rei Alfons el Magnànim, el va nomenar cardenal, permetent-li instal·lar-se a Roma i del mateix moment distanciar-se de l'Alfons el Magnànim. Quan el 8 d'abril de 1455, doncs, l'Església Catòlica es queda sense papa, fan el conclau aquest, preceptiu, però ja es veu que allà dintre hi ha molts sectors interessats, hi ha molts interessos creuats, i al final busquen un candidat de compromís que és ni més ni menys que Alfons de Borja, que agafarà el nom de Calixte III. Ja té una certa edat i és, per tant, un candidat de compromís. Però ell no vol ser un candidat de compromís. El primer que farà és intentar, val a dir que sense èxit, fer una creuada contra els turcs, que acaben de prendre Constantinople, recuperarà Belgrad i Albània, però no aconseguirà doncs que els turcs tirin enrere. Però això sí, consolidarà l'autoritat papal a tots els estats i el convertirà el papa amb el jutge, diguem-ne, que manté l'equilibri entre les diferents potències italianes. També de cara a dintre, doncs serà el que, diguem-ne, revisarà el judici de Joana d'Arc i li rehabilitarà en la memòria a l'11 de juny de 1455, anul·lant la sentència que la condenava a morir cremada, però ja dona-li la sentència, i proclamant, a més, la seva innocència. Clar, ell era un estranger a Roma, estava envoltat, perquè això sí que ho tenia, sabia fer-se equips, estava envoltat de gent de la Corona d'Aragó, i per tant, a la gent de Roma i els italians en general no els hi sentava massa bé tot això, sobretot perquè veien que ell promocionava, doncs, els seus nebots. Per exemple, ell va ser el que va començar a promocionar Roderic de Borja, que en el futur es convertiria en el papa Alexandre VI, i altres. I per tot això, doncs, el van acusar de nepotisme, i el dia que es va morir, el 6 d'agost de 1458, evidentment, diríem, com posant un llenguatge una mica modern, es van destapar moltes ampolles de cava a la ciutat de Roma. I com que ell havia hagut de triar moltes vegades que si vaig a l'Estudi General de Lleida, que si me'n vaig a València com a cardenal, que si me'n vaig aquí, doncs vaig buscar una cançó que parlés de triar, no? I vaig recordar una cançó de la meva joventut, quan el Richard Anthony, molts el recordaran, però no és un gran cantant, però bueno, un cantant francès que es va fer bastant famós, en Richard Anthony va estrenar aquesta cançó que porta per títol A tu ha de choisir, que vol dir Noi, tu tries. Per tant, amb homenatge en aquest primer papa que va parlar català des de la cadira de Sant Pere, doncs aquí teniu Richard Anthony, A tu ha de choisir. D'abril del 1904, el dia que a la capital francesa de París mora la que havia estat reina d'Espanya, Isabel II. Isabel II, que era la filla gran del quart matrimoni, quart, de Ferran VII amb Maria Cristina de Borbó, i que va complicar les coses perquè en aquell moment el germà de Ferran VII, el Carles Maria Isidre, ja tenia clar que com que el Ferran no tindria criatures o no tindria fills, doncs ell seria el rei d'Espanya. Però hi havia la pragmàtica sanció que havia aprovat el Carles IV el 1789 i que permetia incloure les dones en el procés, en els processos de successió. Per això, quan va néixer la Isabel II, el dia 10 d'octubre de 1830, tot es va capgirar, i més quan, 4 dies després de néixer la nena, el Ferran VII es va afanyar a anomenar-la princesa d'Astúries, és a dir, hereva de la corona d'Espanya, mentre s'afanyava a tenir un segon fill, que ell esperava que fos un noi, però que va ser una noia, i que va batejar com Lluïsa Ferranda. Els partidaris del Carles Maria Isidre, els carlins, ja podríem dir-ne, van començar a intrigar, i aprofitant que el 1832 el rei va tenir una malaltia relativament greu, doncs li van menjar el tarro i van fer que recuperés la llei sàlica per la qual les noies no podien manar, i per tant el Carles Maria tornava a tenir opcions. Però quan que es va recuperar de la malaltia, un cop amb sant, un cop curat, va dir, bueno, però què he fet jo aquí ara, no? I va tornar a anul·lar el canvi, i per tant la Isabel, la seva filla Isabel, amb 3 anys, doncs va ser ratificada per les Corts el dia 20 de setembre, de juny, perdó, de 1833. Quan el Ferran VII mora aquell mateix any, la Isabel, per tant, i li repeteixo, només amb 3 anys, és proclamada reina d'Espanya. Evidentment, ella no pot regnar, però té la seva mare, la Maria Cristina, aquella me quiere governar, no era aquella, però és igual. La Maria Cristina, la seva mare, que farà de regent, i per tant es desencadenarà la Primera Guerra Carlista, perquè aquella, l'oncle, el Carlos Isidro, aquell diu, jo vull ser, perquè aquesta no, això no s'ha fet aquí una mandanga. Els liberals la defensaran, posant a Mendizábal al poder, promulgant la Constitució Progressista de 1837, que imposarà el sistema bicameral, el Senat i el Congrés, imposarà el sufragi censitari, és a dir, poder anar a votar, i la nena doncs va creixent allà amb institutrius i tal, sense que ningú es preocupi, podríem dir, de donar-li una mica de carinyo ni de donar-li una mica d'instrucció. Quan el 1839 s'acaba la Guerra Carlista i es firma el conveni de Vergara, la Maria Cristina, com que ja ha demostrat que és més intrigant que res, doncs l'obliguen a renunciar, i serà el general Espartero qui es farà càrrec de la regència, de la que serà fet fora el 1843, coincidint amb la proclamació de la majoria d'edat d'Isabel. Una majoria d'edat que es força perquè la nena tot just té 13 anys. Per poder mantenir les coses, es promou el president del govern, el general Narváez, del partit dels moderats, diguem-ho així, i comença la dècada, que per això es diu la dècada moderada, que dictarà una nova Constitució del 1845, reformarà la hisenda estatal i, sobretot, farà les paus amb la Iglesia després del tema de la desamortització que havia fet en Mendizábal i que li havia pres totes les coses a l'Església. No? El dia que la reina Isabel, ja és reina, però bueno, el 10 d'octubre de 1846 compleix els 16 anys, es casarà amb el seu cosí Francesc d'Assís de Borbó. Ja li havien buscat altres candidats, però ningú volia agafar aquesta patata calenta. I es casen, però fracassaran, tot i que ella tindrà 11 fills. És a dir, ella parirà 11 fills, dels quals 4 no arribaran a ser adults. I es llenci, però, això sí, falta de carinyo i d'estimació, a una intensa vida amorosa, amb amants, favorits i tot això, però, per una altra banda, acompanyada d'una camarilla de confessors reials, d'assessors religiosos, on destaquen doncs, el pare Antoni Maria Claret i una tal Sor Patrocínio, només coneguda com la monja de les Llagues. No? El 1854, com que l'Estat ja està, Espanya va pel pedregar, hi ha un pronunciament dels generals O'Donnell i Dulce, la Vicalvarada, que es diu, que demana unes Corts Constituents que arreglin el país. La Isabel diu que, bueno, que sí, triarà Espartero i O'Donnell, que vagin fent, faran fora d'Espanya la Maria Cristina, per la mare, perquè no ha parat d'intrigar tota aquesta temporada, i faran una nova Constitució progressista, amb lleis econòmiques més més actualitzades i manades pel Narváez, que alterarà governs amb l'O'Donnell i aniran fent ara tu, ara jo, fins que el 18 de setembre de 1868 l'exèrcit emprenyat i personalitzat amb l'Armada de Càdiz, el crit de fora els Borbons i visca Espanya amb honor, declararan la revolució. Isabel II, que en aquell moment està de vacances al País Basc, agafa les cames i se'n va cap a França a l'exili, iniciant un sexeni democràtic on el poder, diguem-ne, Espanya, anirà assajant coses. En primer lloc, una nova monarquia amb Amadeu de Savoia i, quan vegin que no se'n surten, doncs faran la Primera República. Durant tot aquest temps, la Isabel viu a París, evidentment separada del seu marit i rodejada d'amants i de més fauna d'aquesta, retirada de la política, i el 1870 abdicarà en favor del seu fill Alfons XII. Quan aquest sigui restaurat a l'any 1874, ella intentarà venir a Espanya, però el fill i el Cànovas, que de política en sabien un rato, li diuen, bueno, escolti, no, millor quedi's a París, home, quedi's a París, que vostè a París està bé i tal i qual, i a París l'enganxarà la mort, el 9 d'abril de 1904, d'unes complicacions respiratòries d'una grip. Llavors, sí, un cop morta, tornarà a Espanya i serà enterrada a l'Escorial, al Panteón dels Reis. I una reina així es mereixeria o es mereixia una cançó. I vam buscar a veure si hi havia cançons que parlessin d'Isabel II, però no en vam trobar cap. Sí que vam trobar la clàssica, la incombustible Isabel del José Luis Perales. I vam pensar, home, mira, ves, sent com era la reina, segurament aquesta li hagués agradat sentir el Perales amb tot el que explica en aquesta cançó. Per tant, per rematar aquest record de la mort de la reina Isabel II, l'última reina que va tenir aquest país abans de la República i totes les històries aquestes, doncs aquí teniu José Luis Perales i Isabel.
Me ha contado que vive tan solo por verte a ti. Tú me has contado que él es tu único amor. Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel. Tú te has sentido dichosa hablando de él. Él ha sentido en su cuerpo tu calor, tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor. Él ha llenado de flores tu jarrón, tú le has besado las manos con tanto amor. Isabel, estoy pensando en ti, me cansé de ser testigo fiel. Yo también me enamoré de ti, Isabel, quiero decirte adiós. Hoy he soñado tu cuerpo llenando mis ojos. He repetido tu nombre como una canción. Hoy se ha llenado mi casa con tu voz. Hoy he soñado que tengo tu amor. Isabel, ¿por qué le fuiste fiel si no estás? Voy a morir de amor. Isabel, me enamoré de ti. Isabel, debo decirte adiós. Isabel, estoy pensando en ti. Me cansé de ser testigo fiel. Isabel, quiero decirte adiós.
Deu d'abril de 1965, el dia que a la ciutat francesa de Niça mora Carolina Otero, més coneguda així en els ambients artístic i no tan artístic, ja ho explicarem, com la vella Otero. Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias havia nascut, com diem, a la, no, no ho hem dit, però ho diem ara, a la localitat gallega de Valga, el 4 de novembre de 1868, filla d'una mare soltera, extraordinàriament molt pobra, i que, naturalment, no va tenir accés als estudis. Els seus quatre germans, doncs, demanaven ajuda, i ella, a més, va tenir la desgràcia el dia 6 de juliol de 1879, quan tenia només 10 anys, al seu poble, de ser violada pel sabater del poble, Venancio Romero, que, a més, la va deixar estèril. Però, bé, això en aquell moment no se sabia. La noia, avergonyida, va fugir de casa uns mesos i va intentar tornar, però va decidir que no tornaria mai més i va canviar, de fet, el seu nom. No va deixar de dir-se Agustina Otero per començar-se a dir Carolina Otero. La noia va treballar un temps amb una companyia de còmics ambulants portuguesa. Quan ho va deixar, doncs, ja pel compte, es va establir pel seu compte, podríem dir, i va començar a ballar per cafès i tavernes, va treballar de criada diverses vegades, va demanar caritat, no se'n va estar, o sigui, va haver necessitat de demanar caritat, i fins i tot va arribar, se sap que va arribar a exercir la prostitució mentre viatjava per Espanya. Però, la història sempre fa justícia. El 1888, a Barcelona, va conèixer un banquer, Ernest Jürgens, que la va promocionar, la va adoptar, per dir-ho així, i la va promocionar com a ballarina al sud de França, la va prendre a Marsella, la va portar a molts teatres, la va introduir a molts teatres, i ella es va anar envalentonant i en un moment determinat el va abandonar i es va començar a autopromocionar com la vella Otero, que és el nom així artístic, fins a arribar a ser una ballarina coneguda tot el sud de França i aquí a Espanya, que es feia passar per andalusa, o gitana, quasi bé, perquè llavors això quedava molt bé i era molt, molt exòtic. Perdó. Va començar a realitzar gires per tota Europa i fins i tot per tot el món com a ballarina exòtica. Va aconseguir el 1890 actuar a Nova York, també va aconseguir anar a Argentina, a Cuba, fins i tot a Rússia, on deia ella, presumia ella d'haver conegut el Rasputin, però sobretot el seu centre d'acció era a París. El Folies Bergère, ell era una de les estrelles, el Cirque d'Été també hi actuava i els concerts de París que es feien, on compartia actuació amb un ballarí valencià, Francesc Miralles, i era una de les artistes més conegudes internacionalment. Ella no era una ballarina professional, ballava, diguem-ne, d'instint, feia una barreja de flamenco, fandango, danses exòtiques i totes aquestes coses. També havia intentat cantar, havia interpretat una Carmen de Bizet, poca broma, havia fet també d'actriu de teatre amb diferents obres, però s'ha de dir, i bueno, i és conegut així, que una bona part del seu èxit li venia de ser amant de molta gent influent, molta gent poderosa. De fet, una cosa que era bastant habitual en les artistes d'aquell temps, que es feien batejar també, com es feien dir també, cortesanes. Ella, per exemple, va tenir entre la seva llista d'amants l'emperador Guillem II d'Alemanya, el rei Leopoldo II de Bèlgica, l'Eduard VII del Regne Unit i fins i tot el nostre Alfons XIII, sense oblidar el seu gran amor, si és que és això, però l'amistat va durar fins a la mort d'ell, d'amb el primer ministre francès, Premi Nobel de la Pau, Aristide Briand, que, com dèiem, va mantenir la relació fins al dia de la seva mort. I amb això, doncs, naturalment, la noia va reunir una gran fortuna, però una gran fortuna que no li servia de res perquè tenia ludopatia, és a dir, li agradava el joc, i tota la fortuna la van dilapidant als casinos de Monte Carlo i de Niça, d'on pràcticament no se'n retirava, no se'n apartava. Quan es va retirar el 1910 i es va establir a Niça, doncs va continuar anant als casinos, va continuar arruïnant-se, vivint sola i vivint amb una... i vivint, finalment, d'una pensió, no s'ho perdeu, que li pagava el propi casino de Monte Carlo, agraït per haver, pels milions de francs que havia deixat a dintre a la caixa, no? Fins i tot el dia que va morir, el dia 10 d'abril de 1965, la vella Otero va morir d'un infart al seu apartament als 96 anys, va ser enterrada a la mateixa Niça, i a l'enterrament els únics assistents que hi van haver van ser el gerent del casino de Monte Carlo i la plantilla de crupiers del mateix casino. Allò que diuen en castellà és de bien nacido ser agradecido, i van voler fer-li l'últim homenatge en aquesta dona que, vulguis que no, havia contribuït doncs al seu funcionament. I aquí sí, si abans hem buscat, buscàvem, dèiem, una cançó que parlés d'Isabel II i no en van trobar cap igual, aquí hem trobat una cançó dedicada a la vella Otero i que repeteix una mica això que jo he explicat, o diu això que jo he explicat, i però amb música. No és un cantant molt conegut, Pedro Román és un, podríem dir, un crooner, bueno, sud-americà, que va dedicar-li aquesta cançó a la vella Otero. Per tant, per homenatge a aquesta Carolina Otero, doncs aquí teniu Pedro Román i la vella Otero.
Supo conquistar por su belleza éxitos, aplausos y riquezas, pero en el amor siempre fracasó. La bella Otero era así, fue tan difícil de entender, un ser humano muy especial, una mujer sensacional. Cuando jugó siempre perdió y nunca se recuperó. Perdió su fe en la humanidad porque la hirió la soledad. Mas con los años renació y al mundo entero conquistó. La bella Otero, la reina de la Belle Époque. Cuando jugó siempre perdió y nunca se recuperó. Perdió su fe en la humanidad porque le dio la soledad. Mas con los años renació y al mundo entero conquistó. Bella Otero, la reina de la Belle Époque, la cortesana, la bella Otero.
Onze d'abril de 1910, el dia que a la vila portuguesa d'Estremoz neix Antonio de Spínola, en concret Antonio Sebastião Ribeiro de Spínola, militar important en l'entrada en la democràcia del que fins aquell moment havia sigut el règim portuguès de diguem-ne, feixista. Bé, ell, de fet, va ingressar molt jove, el 1920, tenia només 10 anys, a l'Acadèmia Militar de Lisboa. Allà, doncs, va fer els seus estudis, va anar avançant, va sortir, i el 1939 va començar a remenar cireres. El van nomenar tinent, però del quarter general de la Guàrdia Nacional Republicana, i el noi, que tenia idees més aviat germanòfiles, és a dir, en pro del Tercer Reich, va continuar els estudis a Alemanya i va participar, amb això que dèiem del Tercer Reich, l'any 1941, va participar en el setge de Leningrad. Ell es havia presentat junt amb altres voluntaris portuguesos per ajudar a Alemanya en la seva guerra mundial i els van adscriure, curiosament, a la divisió azul aquella espanyola que va encapçalar el senyor Muñoz Grandes. Retornat a Portugal després de la Segona Guerra Mundial, acabada la Segona Guerra Mundial, va continuar, doncs va reprendre la seva carrera militar, i en aquell moment, doncs, Portugal tenia el seu imperi colonial i, per tant, va començar a fer fortuna al moment en què el van enviar cap a Angola. Fortuna, vull dir, en el sentit d'anar ascendint en l'escalafó militar. Fins que va acabar sent nomenat governador militar de la colònia de Guinea-Bissau a l'any 1968 i el 1972 ratificat en aquest càrrec, perquè és el moment en què comença totes les lluites d'independència dels països, de les colònies de Portugal. El novembre de 1973 torna a la metròpoli, és a dir, abandona les colònies, o el nomenen perquè torni a la metròpoli, i el 17 de gener de l'any següent serà nomenat vicejefe, vicecap de l'Estat Major de les Forces Armades, proposat pel Costa Gómez, el general Costa Gómez, i emparat pel primer ministre Marcelo Caetano, que havia succeït el dictador Oliveira Salazar, però que continuava en formes dictatorials, que li ofereix el Ministeri d'Ultramar perquè faci tot això. Ell diu que un càrrec polític, i a més amb Ultramar, tal com estan les coses amb les lluites d'independència, que això no... I que, a més, ell no està d'acord amb la intransigència del govern que reprimeix aquests moviments per comptes d'intentar acostar-se a ells. I, per tant, això, tot això ho plasma en un llibre que es deia, doncs, diu, Portugal i el futur, on defensa que la solució al problema colonial ha de ser una solució política i no una solució militar. Una idea que fa que tot el règim de Caetano digui, però què diu aquest? I aquest el tenim dintre del govern, i el president Caetano no tingui més remei que destituir-lo el 17 de març de 1974 del cap d'estat major que ell era en aquell moment, i ell llavors s'acosta cap a les Forces Armades, que és un moviment d'oficials no molt alts en l'escalafó, però que estan preparant una revolta contra aquell règim. Una revolta que esclatarà el 25 d'abril de 1974, la famosa Revolució dels Clavells de Portugal, que prendrà el control de tot el país, i ell, com a representant màxim d'aquest moviment, doncs serà precisament el que rebrà de mans del president del Consell, de l'expresident del Consell de Ministres, Marcelo Caetano, l'acte, diguem-ne, el document de rendició del govern que deixa les coses en mans d'ells. Aquests del moviment de les Forces Armades instituiran la Junta de Salvació Nacional, que hauria de ser la que decideixi el futur de l'Estat, que la posaran sota la presidència precisament de l'Antonio Spínola i que serà triat en la primera elecció que es produeixi com a president de la República el 15 de maig de 1974. Però ell no està d'acord amb tal com van les coses, pensa que el moviment se n'ha anat massa cap a l'esquerra, i llavors intenta intervenir en política, comença a fer allò la majoria silenciosa per poder frenar aquesta radicalització política. Amb tot això s'implicarà en un intent de cop d'estat del 28 de setembre de 1974 que farà que els mateixos companys de professió, per dir-ho així, els militars, el forcin a renunciar al càrrec de president el dia 30 de setembre de 1974, posant-hi el general Costa Gómez. El noi fugirà cap a Espanya, d'allà d'Espanya passarà a Brasil, estarà implicat en un altre cop d'estat i, per tant, perdrà tot el seu protagonisme, estarà condemnat a quedar-se fora del seu país, tot i que al final el deixaran tornar per tot el que representava parlava en la memòria històrica del moviment que ha portat la democràcia a Portugal, i que una democràcia, però, que sí, el que sí va fer va ser desplaçar els caps militars de la política i posar-hi només polítics. El president Mario Suárez reconeixerà la seva importància com a motor del canvi, li faran i donaran no sé quantes condecoracions, el convertiran en tal, però ell ja estarà, diguem-ne, tancat a casa seva, morirà a Lisboa el 13 d'agost de 1996, amb 86 anys, i l'enterraran al cementeri de São João, a la anomenada Cripta dels Generals. Antonio Sebastião Ribeiro d'Espínola, la gent que si va viure tot això que hem explicat avui, doncs segurament el recorda perquè era un senyor que sempre anava amb un monòcul. El general Espínola, que en un moment determinat va semblar que seria la gran esperança de Portugal, però que va acabar promovent això que diem, els cops d'estat, que per sort van fracassar. I com que el noi va ser un dels impulsors de tota aquesta revolució dels clavells, doncs avui traurem la mítica cançó que va, diguem-ne, presidir tots aquells actes, que és la Gràndola Vila Morena, però amb una versió catalana que va fer en el seu moment la Marina Rossell. Aquí teniu Gràndola Vila Morena.
Gràndola Vila Morena, terra de fraternitat, és el poble qui governa des del fons de la ciutat. Des del fons de la ciutat
és el poble qui governa, terra de fraternitat.
Gràndola Vila Morena. Una mica cada casa, igualtat entre nosaltres. Gràndola Vila Morena, terra de fraternitat. Terra de fraternitat.
Gràndola Vila Morena, igualtat entre nosaltres.
És el poble qui governa. L'ombra d'una alzina que no sé quants anys tenia, vaig jurar acompanyar-te fins que no fossis ben lliure. Fins que no fossis ben lliure,
vaig jurar acompanyar-te. Fou a l'ombra d'una alzina
que no sé quants anys tenia.
d'abril de l'any 1950, el dia que a l'estat de Mònaco, al sud de França, és coronat príncep sobirà Rainiero III. Rainiero Luis Enrique Magencio Beltrán Grimaldi, per ser més exactes. Ell era el segon fill de la... el primer noi, però el segon fill de la princesa Carlota de Mònaco i el príncep Pere, que va tenir una infància una mica així desgraciada, ningú li feia cas, el van enviar de seguida que va tenir edat, el van enviar a Anglaterra, amb col·legis públics de molt prestigi, a Sussex, a Buckinghamshire, però que en el fons s'hi passava hores i dies i mesos sol. Després el van enviar a Suïssa, a Gadstadt, a l'Institut de Le Rosey, i després el va passar per la Universitat de Montpellier, on es va graduar en la llicenciatura d'Arts, acabant la seva formació a l'Institut d'Estudis Polítics de París. Per tant, vol dir que el noi tenia formació d'estimació dels pares i tot això, no en havia tingut massa, i a més, la seva mare, el 1944, la princesa Carlota, va renunciar al tron. Ell era, de fet, el fill de la Carlota era el fill de Lluís II, que era en aquell moment el rei de Mònaco, i, per tant, el Reiniero va passar a ser el príncep hereu del seu avi Lluís II. Arriba la Segona Guerra Mundial, el noi, com a bon patriota i com a bon monegasc, doncs s'ajunta, s'afegeix a l'exèrcit de la França Lliure com a subtinent, participa en la contraofensiva d'Alsàcia, que li permet rebre la Creu de Guerra, i puja a ser cavaller de la Legió d'Honor, mentre té una primera relació sentimental amb una actriu francesa anomenada Gisèle Pascal. Però el 9 de maig de 1949 mora el seu avi, aquell Lluís II, que no li havia donat gens de carinyo, i ell, per tant, passa a ser el príncep soberà de Mònaco. I, com dèiem, el 12 d'abril de 1950, amb 26 anys, és coronat príncep, és coronat rei, vaja, de Mònaco. Hereda, però, un país pràcticament en bancarrota i que el primer que ha de fer és recuperar-lo. Ho aconseguirà perquè trobarà la figura del navilier grec Aristòteles Onassis, que agafarà el control de la societat de Banys de Mar i el convertirà a Mònaco en el paradís dels amants de la ruleta i dels casinos. Aquesta societat de Banys, l'any 1964, el Reiniero doncs aconseguirà, diguem-ne, controlar-la des de l'Estat, passarà a ser de l'Estat i, per tant, garantirà el futur d'aquell país. Abans, però, el 1962, perquè el futur que garanteix és el futur econòmic, no l'altre. Abans, deia, el 1962, Reiniero proclamarà una nova Constitució que reduirà el poder del rei, que fins llavors ens podia fer el que li donés la gana, i el traspassarà a un consell, a un anomenat Consell Nacional, format per 12 membres il·lustres elegits per la ciutadania de Mònaco. Amb tot això, abans ja, el 1955, i mentre es rodava a Mònaco, Alfred Hitchcock rodava la seva pel·lícula Atrapar un lladre, coneixerà a la que serà la seva futura esposa, l'actriu Grace Kelly. Queda profundament enamorat d'ella i se'n va fins als Estats Units, vol conèixer la família, va conèixer la família, demana permís a la família perquè puguin, diguem-ho així, festejar, i inicia una relació amb ella quan els pares doncs, li diuen, vale, sí, endavant. Aquesta relació culminarà el 18 d'abril de 1956, quan el Saló del Tron del Palau de Mònaco es faci el casament civil, que convertirà la Grace en princesa de Mònaco, i l'endemà, el dia 19 d'abril de 1956, es faci el casament religiós a la catedral de Mònaco. Arreglat el país des del punt de vista econòmic, amb ell estabilitzat a nivell sentimental amb la seva parella, amb la que tindrà tres fills, la Carolina, l'Albert de Mònaco i l'Estefania de Mònaco, tot sembla que va allò viento en popa toda vela, perquè a Mònaco s'han començat a establir franquícies d'impostos per grans inversors i, per tant, tot això és una font de diners que fa que el país doncs, es vagi enriquint. Però el 13 de setembre de 1982, un accident de la princesa Grace Kelly, i la seva filla Estefania, canviarà totes les coses. Aquest accident, la reina, la princesa Grace, morirà 24 hores després de l'accident, l'Estefania se'n surt força bé, però el que queda més afectat és el Reiniero, que perd les ganes de viure i es va allunyant gradualment de la societat, va cedint funcions amb el seu fill, a l'Albert, i va cedint funcions de representació a la seva filla Carolina, o sigui que ell, diguem-ne, s'aparta de l'escenari. I morirà, quan tingui pràcticament 82 anys, just 4 dies abans del papa Joan Pau II, una curiositat, el dia 6 d'abril del 2005. El succeirà, naturalment, el seu fill gran, l'Albert II de Mònaco, perquè, i l'enterraran a la catedral de Sant Nicolàs de Mònaco al costat de la seva esposa, l'estimada Grace Kelly. I per homenatge a Reiniero, doncs, posarem una cançó en la qual canta la Grace Kelly. És una cançó treta de la pel·lícula High Society, que interpretava la Grace Kelly amb el Bing Crosby, i que porta per títol True Love. Amb aquesta cançó ens acomiadarem, doncs, els que fem habitualment aquest programa, començant pel Toni Olivella, que és l'home que ho fa possible, junt amb la o ajudat, diguem-ne, pel Marc Pujol, i la Goretti Martínez, que ara anirà penjant tot això a la pàgina de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè ho pugueu consultar. El qui està aquí i que us parla, en Francesc Morgades, doncs també us desitja una bona setmana, també s'acomiada de vosaltres de moment, amb espera del proper programa, i deixant-vos amb aquesta cançó del Bing Crosby i la Grace Kelly, True Love, amor de veritat, com el que nosaltres us tenim.
Suntan, wind blown, honeymooners at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you and you give to me, a guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give to me love forever.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.